migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba l'estiu i inevitablement hem de parlar de les mascotes. Ja sabeu que l'estiu, malauradament, tradicionalment, és una època on s'abandona moltes mascotes. Possiblement la primera mascota que se't ve al cap són els gossos, però no parlem només de gossos, parlem de tortugues, parlem de peixos, parlem de tots aquests animalons que te'n vas de vacances, no saps què fer amb ells i no se't passava cap altra cosa pel cap que deixar-los a la natura. Bé, de fet, ja no només és dolent per ells, sinó pels ecosistemes d'aigua dolça, que clar, a causa d'aquest abandonament, sobretot de tortugues o peixos que no són d'aquell hàbitat, doncs ens poden posar en un problema a l'ecosistema. Parlem amb la directora de la Fundació Andrena, l'Anna Gallès, que la tenim al telèfon. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Anna. És així, no? És un efecte de que, clar, què fem amb la tortuga a l'estiu? Doncs mira, la deixem al riu, tal qual, encara que no sigui el seu hàbitat.
Sí, sí, exacte, i això és una pràctica que malauradament està estesa i de vegades de forma ben intencionada, no? Ai, la tortuga se'ns ha fet gran, ja no ens hi cap a casa, o aquests peixos pobrets amb el nen, no? Doncs anem a alliberar-los al riu com si estiguessin fent una bona obra, no? I no, és tot el contrari, perquè aquests animals que tenim a casa solen ser d'espècies que no són autòctones, no són del nostre medi, són exòtiques, i sovint tenen un efecte invasiu. Acaben colonitzant tot el medi, acaben proliferant. I fent malbé, el que és el pitjor, doncs fent malbé els nostres ecosistemes.
Això t'anava a preguntar, que quin efecte poden tenir aquestes espècies invasores en l'ecosistema autòcton?
Clar, doncs provoquen un efecte disruptiu, moltes d'elles, no totes, però moltes d'elles, espatllen la qualitat de l'aigua per una sèrie d'efectes, són mica complicats d'explicar, no? Però fan una pressió forta sobre el plàncton, per exemple, no? I això té com a... Això en el cas dels peixos, de molts peixos, acaben transformant les nostres llacunes i rius en la típica sopa verda, tèrbola,
sí.
Que moltes vegades ens pensem que és normal, no? Doncs veiem, pensem en un aiguamoll,
sí.
I automàticament ens ve al cap una imatge d'un ambient tèrbol i verd, i no té per què ser així. Un ecosistema aquàtic en bon estat sovint és molt transparent, fins i tot arran de mar.
Ah.
Però moltes vegades estem tan colonitzats de carpes i carpins i gambúsies, tota mena de peixos que tenen un dels efectes que provoquen és aquest, no? Enterboleixen l'aigua i la fan malbé.
No sé si teniu dades, però quina seria la zona de Catalunya més afectada per espècies invasores? Sé que és més o menys per totes bandes, però hi ha alguna que destaca aquí, per exemple, no sé, el Delta de l'Ebre, que allà la darrera vegada que vaig anar a parlar amb els pagesos estaven fans del cranc americà que s'ho menjava tot. O el musclo aquest zebra, no? El zebra.
Sí.
Quina seria... Sé que tot, no?
Bueno, ara amb dades em seria complicat dir-te unes dades i no equivocar-me, perquè, però vaja, hi ha llocs com la conca del Ter,
sí.
El riu Ter, per exemple,
sí.
Doncs, on més del 80 o 90% dels peixos que hi trobes són exòtics.
En
I
sèrio?
Si passés el mateix als ecosistemes terrestres, no ens ho podríem creure. Si imagina't que ara el 80% dels mamífers que veiem al bosc, no?
Són elefants.
Són exòtics. Sí, exacte. Són
o girafes.
Són americans. Sí, és bestial, eh? I el Delta de l'Ebre, el Delta de l'Ebre, sobretot els que són peixos,
sí.
És que no... Crec que no m'equivocaria si et digués que el 90% dels peixos que trobem al Delta són d'espècies exòtiques. Sí, a la gambúsia...
Però ara m'has deixat una mica fred, vull dir, sorprès, més que fred, sorprès, perquè, home, jo sabia que hi havia un percentatge d'invasió, però estem parlant del 90%, estem parlant de que les espècies autòctones en el seu medi estan en extinció perquè les invasores s'han arrasat, no?
Bueno, exacte, els peixos, peixos d'aigua dolça d'ecosistemes litorals de Catalunya, que com a més emblemàtics et diria el Fartet i el Samaruc, són uns peixos que viuen als aiguamolls, com el Delta de l'Ebre, no? Vivien al Delta de l'Ebre, no? I a altres llocs, no? a wetlands, a aiguamolls litorals.
Sí.
Aquests peixos estan absolutament desplaçats. Ara els trobes en petits reductes allà on no hi pot competir la gambúsia. La gambusa és un peix que va ser introduït a principis del segle XX a Espanya, a la zona litoral, per combatre els mosquits, i s'ha estès per tot el litoral ibèric, tot el litoral espanyol s'ha estès, i en el cas de Catalunya, no, doncs, és que pràcticament hi ha molt poques zones humides litorals que no estiguin colonitzades per la gambúsia. I la gambúsia és un peix molt voraç, molt competitiu, molt eficient, i acaba dominant completament els ambients on viu. No. I els peixos autòctons acaben relegats, o desapareixen, o acaben desapareixent, o acaben reduïts a la mínima expressió, sí, no?, amb unes poblacions molt petites.
I a sobre, Anna, encara tenim mosquits. A sobre tenim molts mosquits i molts molestos. Bé, i a partir d'aquí, què es pot fer? Perquè, clar, quan arribes a un 90% d'invasió, això...
Clar, ja no es pot fer res.
Revertir segur que no es pot revertir un 90%.
Hi ha algunes espècies que estan aquí per quedar-se. Com, per exemple, la gambúsia, ja és pràcticament impossible erradicar-la. Sí que se la pot erradicar de llocs concrets, no llocs petits, llocs confinats, llocs que no estan connectats amb altres masses d'aigua, no? On allà sí que hi pots actuar per erradicar-la d'aquells punts. En altres ambients has de conviure i has de fer una gestió més de tipus adaptatiu, no? Doncs adaptar-te a que aquesta espècie hi serà i intentar gestionar el medi, ja tenint en compte que aquella espècie ja la tenim per quedar-se. En el cas nostre, nosaltres tenim un projecte de fa anys, juntament amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre i amb una organització que es diu Paisatges Vius, d'Osona. Allà hem desenvolupat un projecte de conservació del samaruc, que és un peix endèmic del litoral mediterrani ibèric. I es troba a Catalunya i a València, que és un peix d'Espanya, no està enlloc més del món. Està en ambients de terra baixa, o sigui, de prop del litoral. En allà, a l'Ametlla de Mar, hi hem conservat i hem restaurat diverses llacunes naturals, o sigui, estan en són ambients preciosos, no? Ambients que estan en molt, molt bon estat ecològic. Però en una d'elles hi va aparèixer gambúsia l'any 2007. En allà sí que hem desenvolupat un projecte d'erradicació d'aquesta població concreta de gambúsia.
Però només en entorns controlats, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
Que ho podeu controlar totalment, si no es pot fer.
Si no es pot fer. Si és un ambient, com per exemple, un delta de l'Ebre, és que seria inviable. No? Té unes dimensions tan grans que no. A més que si arribarien de noves, tu podries fer net, però és que constantment hi arribarien a través de l'Ebre.
Clar.
Seria inviable. Per això, el que volem donar un missatge a la ciutadania de que si tenen un peix o una tortuga a casa, o el que sigui, qualsevol tipus d'animal, encara que es pensin que pugui ser autòcton, és igual. Si no poden fer-se encàrrec, pel que sigui, el millor que poden fer és portar-ho a un centre de recuperació d'animals.
D'acord.
En el cas de Barcelona, doncs, el centre de Torrefarrussa, hi ha diversos. Per tot l'estat, però mai alliberar-lo al medi.
Clar,
encara que ens pensem que fem una bona obra.
Sí, això és el que t'anava preguntant, Anna, si t'has de... no et pots fer càrrec d'un animal, sigui el que sigui, una tortuga, un peix o el que sigui, clar, què fer, però ja ho has explicat molt bé, portar-ho a aquests centres. Segurament molta gent ho fa, clar, sense una intenció de fer malbé a l'ecosistema, no? Sense coneixement del que l'està donant la llibertat a un peix invasor. Segurament no hi ha una mala intenció davant de tot això.
Clar, moltes vegades no. Moltes vegades és, tenim un peix a casa, se'ns ha fet gran, o el nen s'ha cansat, o pobret, viu en una peixera, volem que tingui més espai, i el nen va portar una bassa, no? La bassa de turno. De vegades també, es fa amb la gambúsia. Hi ha gent que té por, veu una bassa i té por dels mosquits, i tirarem gambúsies perquè així no hi haurà mosquits en aquesta bassa. No? Però, evidentment, si no, la bassa no és nostra, no hem de tirar ni posar cap peix, ni cap tortuga, ni cap animal. O sigui, no hauríem... Perquè les conseqüències d'això poden ser molt dolentes. Podem estar fent malbé. En el cas de les basses, nosaltres també, juntament amb una altra organització que es diu La Sorellona, tenim un altre projecte a la selva, a prop de Caldes de Malavella.
Sí.
I allà hi ha una bassa que era un refugi per tota mena d'amfibis, granotes, gripaus, que tots sabem que estan ara bastant malament, no? I ara, clar, hi han aparegut gambúsies, algú va llançar, i les gambúsies són terribles, perquè es mengen tots els capgrossos petits, fan una pressió molt forta, fan malbé l'hàbitat. són també molt incompatibles amb els amfibis i amb els libèl·lules.
Sí, això, les gambúcies s'ho mengen tot. Que...
Són molt voraces.
Sí, sí.
Sí, són molt voraces, s'ho mengen tot i aleshores... I ara, bueno, la biodiversitat en el seu conjunt disminueix en picat, a part de fer malbé, com comentava abans, la qualitat de l'aigua, no? Mm. És una aigua, un ambient que pot ser transparent, de cop i volta, en poc temps, passa a ser tèrbol, amb un color verd fastigós, i tot això és per els efectes de moltes d'aquestes espècies. Mm.
Doncs Anna Gallés, directora de la Fundació Andrena, primer felicitats per la feina que feu de tenir cura de la natura i després, doncs, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.